Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, arribem a les 12:20. Comencem setmana laboralment parlant, tot i que avui ja és dimarts 3 d'abril del 2018, hores d'ara, amb una temperatura ja benèvola, 16 graus a la ciutat de Lleida, fa sol, s'ha acabat la Setmana Santa, per tant el temps, sí o sí, segur, segur, millorarà. Tot seguit buscarem l'actualització de la previsió meteorològica amb l'Anna Borrell des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també la darrera hora de la informació de les comarques de Lleida. La setmana passada, dilluns, vam començar un especial d'astronomia i de l'Stephen Hawking i seguirem aquesta setmana amb el Ramon Drudis des de totastronomia.com. Seguim parlant d'aquesta figura que ens ha marcat i que ens marcarà moltíssim, l'Stephen Hawking. Amb el Ramon Drudis en parlarem. També parlarem de barris, perquè estem a dimarts, amb el Cosme Garcia i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, obrim la Nacional 240 amb la recepta, amb la Leida Martí i les seves propostes de moda. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics. Ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Busquem aquesta previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb alguns intervals de núvols que encara ens poden deixar precipitacions en general, sobretot al Pirineu, tot i que poden extendre's a la resta del territori. Les temperatures no varien gaire, encara que en alguns punts pugen. Esperem ja màximes de 24 graus a Lleida, a Balaguer màximes de 23 graus, a Tàrrega 21, a la Seu d'Urgell arribarem als 19, a Viella màximes de 14. El vent continua força suau, variable amb tendència a bufar una mica de sud. Demà dimecres al matí esperem un cel força tapat ja al Pirineu Occidental amb precipitacions. A la resta continuarà el cel més clar i durant la tarda creixeran alguns intervals de núvols amb probabilitat de precipitacions al Pirineu que no descartem a la resta del territori de manera més aïllada. La cota de neu estarà al voltant dels 1.800 metres, les temperatures màximes baixaran mentre que les mínimes pujaran una mica més, mínimes de fins a 10 graus a Lleida, 9 a Tàrrega, 8 graus a Balaguer, 5 graus a la Seu d'Urgell i fins a 4 a Viella. El que fa el vent bufarà d'oest i sud-oest en general.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
De 23 minuts, la Lady Gaga que ens acompanya avui per començar amb aquest Just Dance, dimarts 3 d'abril, recorda, del 2018, que sí, que ja s'ha passat tants dies, tantes setmanes, planificant, esperant la Setmana Santa, el Dia de la Mona, doncs ja està, ara ja, almenys a la ciutat de Lleida, ja mirant cap al mes de maig, ja sabeu que és un mes que el tenim ben ple d'activitats i de propostes de moltes coses per fer, sempre també esperant que la meteorologia acompanyi. Com ha anat, per cert, aquesta Setmana Santa? T'ha respectat el temps, la meteorologia? Podríem parlar de dos parts, la primera part de la Setmana Santa, on es va comportar, per entendre'ns, si m'escoltés l'Armando Albert, diria que el temps fa el que ha de fer, que és independent de les persones, de les activitats, però vaja, es va comportar, per entendre'ns, però els dies festius, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En fi, 12:24, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Un cap de setmana que, evidentment, ha tingut una densitat de circulació per la xarxa viària lleidatana, com de la resta catalana, molt alta. Ahir dos accidents van causar grans cues a l'autovia en aquesta operació tornada, una a les 6 de la tarda, direcció Barcelona, a l'alçada de Lleida, i l'altre a partir de cap a les 8-9 del vespre direcció també Barcelona, però l'alçada de Torreferrera. Els dos casos, els afectats van ser ferits lleus, però, clar, amb la densitat del trànsit, doncs es van crear grans retencions. Durant la Setmana Santa, doncs també hi ha hagut marxes lentes, processons aquestes dels CDRs, dels Comitès de Defensa de la República, talls de carreteres, en fi, que si t'hi has trobat, doncs t'ha tocat, per entendre'ns, i si no, doncs no ho has notat. Bona notícia, per començar el mes d'abril, l'atur cau de 256 persones al març a Lleida i situa el nombre de desocupats en 22.245. Les comarques lleidatanes encadenen 58 mesos de caigudes interanuals des del juny del 2013. Les estacions d'esquí lleidatanes venen 150.000 forfets durant la Setmana Santa, un 76% més que l'any passat. La majoria de complexos d'alpí donaran per acabada la temporada aquest proper diumenge 8 d'abril. I el temps primaveral anima els lleidatans a anar al camp per menjar-se la mona. L'entorn natural de Camarasa, per exemple, ha estat un dels punts on diverses famílies s'han aplegat per celebrar aquest dilluns de Pasqua, però a la ciutat de Lleida, per exemple, a les Basses, o doncs, a molts pobles, als seus recintes doncs, dins de la natura. Per exemple, la Míriam Cabezuelo ens explica que els nens, el dia de la mona, fan la seva pròpia mona.
Nosaltres, amb els nens, en comptes de fer una mona gran, doncs fem que cadascú, amb un dònut i amb un ou al mig, i després agafem perletes de decoració o cors o el que trobem pel supermercat, i llavors avui ho obrim i ho fem aquí en plan, bueno, pues lo que se mengi bé i lo que no també, però ells disfruten una mica aquí al camp fent la seva mona individual de cadascú, han elegit el dònuts del color que han volgut i el sabor que han volgut i bueno, ho fem així quasi cada any ara. Perquè la mona gran no ens agrada gaire i nosaltres no som gaire religiosos amb el sentit de que no tenim padrins i tot això, llavors ho fem d'aquesta manera.
Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, que parlem d'esports. Estem a dimarts, aquesta Setmana Santa hi ha hagut futbol i bàsquet, i déu-n'hi-do els resultats que s'han donat, que no són massa bons pels interessos de cap dels dos equips. Lleida Esportiu 0, Formentera 1. Lleida es queda a 3 punts de la zona de playoff, cau fins a la 6a posició, i el proper diumenge se'n va al camp del líder, al camp del Mallorca. En bàsquet, Càceres 84, Força Lleida 73, el Força Lleida que està a una victòria del descens i el proper partit el jugarà contra el cinquè classificat a casa aquest proper divendres, dia 6, davant del Melilla. Per tant, resultats dolents, dolents, però no s'ha acabat la lliga encara.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja saps que en aquesta hora el que fem és fer memòria, recordar què passava fa 25 anys exactament, això, amb xifra rodona, i ho fem amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia a tothom.
Després de gaudir d'aquests dies festius, d'aquests dies de celebracions i d'actes de la Setmana Santa, i doncs com a colofó, ahir hi ha el dia de la mona, Mari
Carmen.
Bona
Pasqua, els hi hem de desitjar tots molt bona Pasqua.
Retornem cap a fer memòria del que passava fa 25 anys, tal dia com avui, que estaven preparant ja la Setmana Santa fa 25 anys, però encara havia d'arribar.
Venia molt, molt més alta.
Sí, venia
més alta,
amb 12-13 dies sí. de diferència, per tant, aviat, aquesta setmana, jo crec que a final de setmana començarem a parlar de preparatius sí. de Diumenge de Rams i de Setmana Santa. Però sí, tal sí. dia com avui, un 3 d'abril de l'any 1993, de què es parlava?
Bueno, doncs hem de recular cap al dia 1 d'abril del 93, en el que va morir a la Clínica Universitària de Pamplona don Juan de Borbón, pare del rei Joan Carles. Mm. Després de 6 mesos d'una greu malaltia, va patir una greu malaltia i 6 mesos d'estada a la clínica, doncs va morir. Va ser enterrat amb honors de rei al Panteó dels Reis de l'Escorial. Unes 30.000 persones van passar per la capella ardent instal·lada al Palau Reial de Madrid. Milers de persones també van seguir els actes, encara que el temps no acompanyava perquè plovia, feia molt mal temps, però sí que les persones se van abocar a acompanyar les restes mortals del pare del rei Joan Carles, don Juan de Borbón. També el Partit dels Socialistes de Catalunya, era notícia, va intentar a través del col·lectiu Crisol tenir el vot dels immigrants a Lleida. Van enviar a les cases regionals documentació del col·lectiu i una fulla per apuntar-se al partit. La fulla d'inscripció que es va enviar a Port portava el segell del Partit dels Socialistes de Catalunya i volien frenar l'avanç de Convergència i Unió a les entitats regionalistes. El bisbe de la Seu d'Urgell, la Mitra en concret, va anunciar que estava disposat a deixar Andorra. Martí Alanís abandonaria el coprincipat si el poble reformés la Constitució. El representant de la Mitra a Andorra, Joan Massa, va manifestar que els consenyors, es deia així, consenyors, no participarien en una reforma de la Carta Magna. Els andorrans van triar aquesta fórmula amb absoluta llibertat. Part de la plantilla de Taurus va anunciar una vaga de fam. Els treballadors tancats van decidir noves accions de protesta. UGT demanava la intervenció directa del president de la Generalitat. El sindicat acusava a la família Betriu de la crisi d'aquesta empresa. I acabem avui parlant de la paeria, que volia fer del Polvorí de la Cerdera un gran parc. Siurana va manifestar que el terreny de la Cerdera tenia una tipologia idònia per la plantació d'arbres i per aixecar les infraestructures necessàries que permetrien construir un parc per satisfer el temps d'oci dels ciutadans de Lleida. L'alcalde també va manifestar que l'AVE pararia en l'actual estació de Lleida, ja ho va afirmar, lo que va ser acollit amb moltíssima satisfacció. El Banc de Crèdit Local va finançar 700 milions del crèdit municipal destinats al pressupost de l'Ajuntament de Lleida. Lo que jo no sé i no puc dir certament si tenim aquest parc tan meravellós on hi havia el polvorí a la Cerdera. Si algú ho sap, home, jo, com que no hi passo molt per allí, no ho puc afirmar.
Jo ara tampoc em voldria mullar. Quasi diria que no.
Jo diria
quasi
que no.
Quasi diria que però, no, però...
Si els veïns o algú que va, que passen, que van al col·legi dels jesuïtes i passen per allí però, i tal, que ho diguin.
Te n'adones que des de que estem fent els 25 anys, ja que són més propers i que, per tant, són més valorables en aquest sentit, la quantitat de promeses, d'obres i de coses que es faran que s'acaben no fent,
sí, sí,
és increïble.
Eh? Jo,
i ningú passa comptes de res.
Ara ho veiem més de prop, sí, sí.
Mari Carmen, apa, fins demà.
Fins demà.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva. Y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ho hem avançat al principi del programa. De fet, hem tingut trucades i missatges al nostre número de WhatsApp, que ja saps, te'l recordo, al 664-526-180, perquè ens enviïs doncs, el que vulguis, comentaris, missatges de veu, de text, el que tu veguis, però ens van dir... A més, és veritat, cada vegada que ve el Ramon Drudis, escolta, tinc una avalanxa de gent que truca, que em diu, escolta, torna a la convida, que aquest home parla molt bé i explica coses molt interessants. Doncs aquí el tenim. Ramon Drudis, què tal? Bon dia, com estàs?
Pues molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
És enginyer, divulgador i socialitzador de la ciència de la ciència astronòmica i, a més, el trobeu a www.totastronomia.com. Ramon, l'altre dia vam estar, la setmana passada, de fet, vam estar parlant de l'Stephen Hawking, ja el vam emmarcar, per entendre'ns, vam parlar de la persona, del científic, de les tres facetes de les quals podíem parlar, i avui jo crec que ens hauríem de submergir ja de manera planera, que jo et pugui seguir, Ramona, però què ha portat l'Stephen Hawking al món de la ciència?
Bueno, jo perdona, però a vegades li dic l'Stephen,
sí, sí.
Com si fóssim companys o amics, no? Per desgràcia no el vaig conèixer, per la meva desgràcia, no? Em hauria agradat molt conèixer-lo, però ell va fer, tal com deies, pues, doncs, grans aportacions, no? Durant tota la seva vida. I això, pues, que estava, com hem dit ja amb l'anterior programa, pues, amb una malaltia motoneuronal, pues, anomenada ELA, no? Aleshores, com aportacions, jo et voldria deixar de cap, per exemple, pues, bueno, unes quantes, no? Però la primera és que durant tota la seva vida es va endinsar en les lleis que governen l'univers, el nostre univers conegut, eh? Perquè hi ha univers que no coneixem. Aleshores, l'univers conegut, vull dir, fins on poden arribar els nostres aparells, doncs, òptics, no? A través dels telescopis terrestres o els telescopis espacials, no? I va publicar la teoria en la que implica que l'espai i el temps han de tenir un principi i que es va anomenar Big Bang, i un final, després, dins d'un forat negre. Per tant, això és la primera aportació que jo voldria destacar seva, no? El Big Bang, pues, per les persones que ens escolten, recordarem que és aquell punt més petit que el cap d'una agulla, que d'on va sortir tot, perquè és un punt d'altíssima energia, només era purament energia, i va fer un espetec, no? Una explosió, que no podem dir com era perquè no hi ha res a comparar amb aquesta explosió, va ser una cosa, pues, catastròfica, no? I aleshores d'allà va sorgir, d'aquesta energia, d'aquest punt tan petit, bueno, tan petit com un cap d'agulla, o per no dir que un àtom, no? Però com que es diu com de fer planer...
És que és difícil, eh?
Sí.
Imaginar-te això.
Bueno, però és que el cervell
tot,
ho tenim...
Tot l'univers aquí, amb un punt d'un mil·límetre.
Sí. Menys d'un mil·límetre.
Menys. Sí. Home, cada vegada m'ho poses més difícil.
Menys d'un mil·límetre.
Però un mil·límetre potser encara...
Pura, però pura energia. Aleshores, d'aquest punt va explosionar tot allò i es va començar a crear la matèria, es va crear l'energia, es va crear el temps i es va crear l'espai.
Bueno, de fet, aquesta és la teoria més extesa i acceptada ara,
sí,
sobre l'inici de l'univers.
Sí, perquè
el Big Bang, el gran,
sí,
bang.
Sí, bueno, ja no és una teoria, pràcticament és una certesa, no? Perquè ja fa molts anys que es va intuir això i ara, pues, no hi ha ningú que rebatri aquesta teoria, que és una evidència, no? Perquè, clar, sabem que des de llavors es van crear les estrelles, es van crear, després les estrelles se van unir, es van crear, doncs, les galàxies, i les galàxies ara sabem que estan en expansió. I precisament, com que estan en expansió, si féssim una marxa enrere, a on arribaríem? Pues amb un punt, clar, de màxima densitat, no?
Si sabem cap on van, sabem d'on venien.
Clar, clar. Per tant, és una cosa lògica que els humans podem intuir, no? Si tirem una moviola cap enrere, pues tot això es condensa amb un punt d'infinita densitat.
Ramon, doncs ell... però tu, a veure, sí. Però tu de què m'estàs parlant? De fa 4 o 5.000 anys, no?
No, això va passar fa 13.800 milions d'anys.
Ah, és que clar, parlem d'una escala que els astrònoms us moveu amb unes escales que fan por, eh?
Sí, jo no sé el que són 13.800 milions d'anys.
No, jo, és que imaginar-te
no
ho costa, eh?
Sí, jo, tu em preguntes, jo t'ho dic, no? Però aleshores costa molt d'imaginar, però... Tot i així, aquesta és la... han pogut establir, i tothom està d'acord, tothom, vull dir, tots els científics, mm-hmm, estan d'acord, que aquesta és la edat del nostre univers conegut, no? Del nostre propi univers. I ell, l'Stephen, va dir que el principi del tot també era el Big Bang, i que el final, pues, acabarà dins de forats negres, no? Això és la primera aportació. Però n'hi ha una altra, que jo crec que potser encara inclús és més important i que estudiaran tots els joves quan facin físiques, no? Que és la combinació, per primera vegada, la combinació, això és molt fort, de les lleis de la mecànica quàntica amb la relativitat general d'Einstein. Uh-huh. No s'havia fet mai això. I va desmentir que els forats negres són només negres i, per tant, d'allà no surt res. Pues ell va pronosticar de que efectivament surt de dins una radiació coneguda des de llavors com a radiació de Hawking. Per tant, aquesta radiació, per la qual, pues, jo crec que li haguéssim pogut donar inclús el Premi Nobel, que no l'ha tingut mai, aleshores aquesta radiació és una aportació fantàstica d'en Bell, i per primera vegada a la seva fórmula, que no direm aquí, per no cansar la gent, hi figuren constants d'una part quàntiques i una altra part relativistes, a la mateixa fórmula. Per tant, va integrar això tan difícil de fer i que els científics estan fent mans i mànegues per poder buscar una teoria del tot, que s'anomena així, que englobi la relativitat i la mecànica quàntica. Ell ho va fer i s'anomena radiació de Hawking.
Bueno, mira, almenys ha quedat alguna cosa amb el seu nom.
Sí, sí.
Perquè normalment també serveix per...
I això ho estudiarà tothom a partir d'ara, a la física moderna.
Jo és que quan t'escolto parlar de forats negres i del... Mira, el Big Bang sí que és una cosa que ja he estudiat en el seu moment i que, doncs, aviam, tu pots anar imaginant, eh? El tema dels forats negres sí que és jo crec que és la gran incògnita encara avui en dia.
Bueno, sabem bastantes coses gràcies a ell, no? El forat negre no és més que un astre mort. És a dir, les estrelles, te ho explicaré d'una forma molt planera, no? Crec jo, vamos, que es podrà entendre, no? Les estrelles que són 8 vegades més grans que el nostre Sol, que tenen 8 vegades més massa que el nostre Sol, moren a l'arribar al seu final i exploten. I el que quede pot ser, normalment el que quede pot ser una estrella de neutrons o un forat negre. Per tant, aquest forat negre és un astre mort que té tanta densitat, que ni la llum pot sortir de dins. És a dir, si amb un amb una pila, amb una llanterna de dins tires un feix de llum cap dalt, rebotaria abans de sortir i tornaria cap baix.
Veuríem que la llum fa corba.
Sí, no podria sortir, per això s'anomena negre, perquè nosaltres no el podem veure. Sí que podem veure els seus efectes a través de les ones gravitacionals que es van inventar. No es van inventar.
Per cert, que les ones gravitacionals s'han confirmat no fa massa mesos.
Sí, fa 3 anys i ja s'han vist 3 o 4 vegades, no? I les va predir Einstein fa 100 anys. I ell ni s'ho cree. Diu, bueno, per això que aquí em surten coses molt rares que no es podran saber mai. Ara ho sabem. Per tant, els forats negres, mitjançant les ones gravitacionals i mitjançant els raigs X, podem saber on són. Per exemple, dins de la nostra galàxia, al centre, hi ha un gran forat negre que es traga matèria, vull dir, estrelles. Se les menja. Són elements que tenen molta gana. Gana, vull dir, que tenen molta gravetat. Tenen moltíssima gravetat, no ens podem imaginar. Per tant, el que no sabem, malgrat que, doncs, que l'Stephen Hawking ho va estudiar molt detingudament, el que no sabem és el que passa dins de un forat negre. Això sí que no ho sabem.
I el que no sabem també és si s'arriba a omplir.
Sí.
És a dir, si arriba un punt que diu, bueno, prou.
Sí, no, va menjant matèria i després aquesta matèria l'expulsa. I l'expulsa també en forma de radiació, que és el que vam dir al programa passat de la radiació de Hawking.
Escolta, creus en les casualitats, Ramon?
La veritat que és que causalitats o causalitats?
Bueno, no ho sé. Mira, jo t'ho dic perquè, curiosament...
Són dues coses diferents,
Sí, ho sé. Tant la data de naixement com de la mort de l'Stephen Hawking, doncs, han coincidit amb dates curioses. Curioses, vull dir, amb dates marcades, eh? Per exemple, l'Stephen Hawking va néixer el 8 de gener del 42, exactament 300 anys després que morís el Galileo Galilei, per exemple, que va morir un 8 de gener. Però és que, a més, el dia de la mort de l'Stephen Hawking, que va ser el 14 de març del 2018, és just 139 anys després del naixement de l'Albert Einstein, que va néixer un 14 de març.
Sí, això és una casualitat.
Aviam, són curiositats, si vols, eh? Però, bueno, no deixo de ser curiós.
No causalitats, sinó són causalitats.
Causalitats.
Sí, però no té més, eh?
El proper dia et faré una pregunta personal, Ramon.
Molt bé.
Perquè avui ja ho deixem aquí, però el proper dia et preguntaré de cinema.
Bé, bueno.
Et preguntaré de cinema.
Bé.
Ves fent deures, que jo et pregunto d'això.
Vinga, d'acord.
Ets enginyer, divulgador i socialitzador de la ciència astronòmica. El trobeu a www.totastronomia.com. És fàcil, eh? I tot junt, totastronomia.com. Ramon Drudis, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia a tothom.
Gràcies, Ramon. Arribem quasi bé a 3 quarts d'una i ara parlem de barris, Cosme.
Com tots els dimarts, ens atencem sempre als barris i després d'aquestes festes, d'aquesta Quaresma i d'aquesta Pasqua, arriba el moment de parlar de les diferents entitats. Han tingut diferents activitats, han participat de processons, de viacrucis, les diferents associacions veïnals, cares regionals, i han fet possible també que Lleida surti al mapa del que és la Quaresma d'aquest 2018. Han de dir també que la partida de Grenyana, per exemple, feia el seu viacrucis, la Mariola, i també el casc històric de la nostra ciutat, així com altres entitats que han volgut estar present, com el barri de Pardinyes, a les diferents celebracions, Jaume I el Conqueridor i també altres entitats. Ja podem anticipar també, i ens arriba la informació de la jornada també de recuperació del Molí de Cervià. Aquest diumenge, dia 8 d'abril, serà precisament a les 6 de la tarda. És una introducció històrica i l'actuació en directe també del Pardal Roquer. Habrà una xocolatada popular. Tot això serà la partida de Grenyana. Però ara ens volem centrar en un barri populós de la nostra ciutat de Lleida, molt reivindicatiu i també festiu. Parlem del barri de la Bordeta. Allí tenim a la dinàmica Carme Guerrero. Benvinguda i bon migdia.
Pues molt benvinguts a tots també i gràcies per pensar en el nostre barri de la Bordeta.
Parlem del barri de la Bordeta perquè és un barri dinàmic, reivindicatiu i que sempre, bueno, pues està a l'ordre del dia per totes les seves activitats. Si ens centrem una mica en el que esteu preparant, suposo que són amb els pressupostos participatius, no? L'any passat vau ser els que més participació vau tindre, valga la redundància, no?
Pues sí, nosaltres l'any passat vam tindre el projecte de ciutat, vam guanyar el projecte de ciutat, que era pues, algo que feia molts anys que estàvem lluitant, que és el cobriment de la pista, la renovació i el cobriment de la pista descoberta del centre cívic, que és una pista que s'utilitza per moltíssimes activitats. I bueno, va estar aprovada, el que passa que encara no sabem quan se començarà i ja estem quasi a meitat d'any, oi? També hem presentat ja els nostres projectes per a aquests pressupostos del 2019 i del 2018, i hem demanat també tres projectes molt importants que també són reivindicacions de ja fa molt temps.
Aquests projectes són imminents? Penseu que podeu aconseguir?
Mira, són l'ampliació de la piscina del nostre barri, perquè el barri és molt gran ja, i a més a l'estiu que fan estades, pues queda molt reduït i la gent se queixa que no es poden ni banyar. Claro, hi ha una piscina mitjana i la piscina petita. Claro, si fan les estades, utilitzen més de la meitat de la piscina mitjana, la gent no es pot banyar, llavors es fa molts anys que estem reivindicant l'ampliació. I aprofitant de que el solar colindant a les piscines pues és propietat municipal, pues sempre hi ha un gasto menos d'expropiació. Aquest és un dels projectes grans. El segon projecte és la renovació de la casa Patriot del Parc de l'Aigua i demanar que a la vegada que es fa la recuperació d'aquesta casa centenària, pues és que es pogués fer una espècie de restaurant xiringuito, perquè el Parc de l'Aigua hi va moltíssima gent, sobretot parelles joves o padrins amb crios petits, és un parc molt gran, on poden jugar, però quan han de prendre alguna cosa o el que sigui, pues han de creuar la carretera pues per anar a d'altres puestos a poder sentar-se en una terrassa. Si, a més, aquest restaurant o xiringuito està regentat per una entitat social, com podria ser, per exemple, d'un Lleida o bé Àstit o alguna entitat d'aquesta social, sempre farem doble acció, no? I la part de dalt d'aquesta casa, pues, aprofitar-la pues, per fer una sala d'exposició. Jo penso que guanyaríem tots a la nostra ciutat, perquè no solament és el barri de la Bordeta, sinó que és algo que tothom, inclús compartim amb Copa d'Or també, que em sembla que ells també s'han adherit a la nostra petició i que és algo molt important. I la tercera petició ha sigut que hi ha alguns carrers a la zona del camp de futbol que tenen el carrer ample, però tenen la vorera molt estreteta i a sobre hi ha barreres arquitectòniques com pòsters de la llum o telèfono. Claro que passa, que no pot passar una persona amb un cotxe de bebé i menys les cadires de rodes. Per tant, això és una cosa que ja s'ha de tindre en compte, que avui en dia no pot existir això. ¿Vale? Llavors demanem pues, que el més aviat possible això, i ojalà puguen tindre els tres projectes. És molta vanitat, però bueno, nosaltres hem de mirar pel nostre barri, encara que això també és per tota la ciutat.
Lògicament. Parlant d'altres aspectes del barri de la Bordeta, també ens hem de centrar en el que ha tingut sempre problemàtica, i són els pisos ocupats. Com esteu en aquest moment a l'ocupació de pisos d'aquells que d'alguna forma us han donat tants mal de caps?
Bueno, pues es que mira, amb mal de pis, vull dir, que no s'ha solucionat res. Si marxen uns, se fiquen uns altres. I així estem RQR. Que hem evitat moltes altres ocupacions, per descomptat, per què? Perquè l'associació de veïns ha fet un treball molt, molt complet dintre del barri, i és pues, assabentant a tothom de que no ha d'obrir portes sense saber qui entra o qui surt. No confia també que sempre diuen correu, que no és veritat, que a vegades se fan passar per correu, i que tothom, si sent un soroll, si sent una manipulació d'un pis que estigui tancat, de sigui privat o de sigui públic, el pis, pues, que han d'avisar de seguit a les autoritats Mossos d'Esquadra Urbana, que ho facin de seguit, i advertint als propietaris pues, de que si en el moment de que hi hagi una ocupació, que denunciïn, sobretot que denunciïn. Bueno, el grup Ciutadans pues, va vindre al barri de la Bordeta pues, perquè va presentar una moció al ple de l'Ajuntament, on nosaltres hi vam afegir també un dels punts molt importants, que també vam estar d'acord amb aquells punts que presentàvem, però hi vam afegir un de més. I això a més sembla que s'ha de ser portada també al Congrés. Per tant, s'ha de lluitar, i el que no es pot consentir és aquestes ocupacions il·legals conflictives. Sobretot remarquem, conflictives.
Carme Guerrero, presidenta de la Bordeta, també teníeu una assignatura pendent, i era que volíeu sensibilitzar el barri i aconseguir ser el barri modèlic en quant a la neteja i en quant a tindre una molt bona cara. Com tens aquest projecte?
Bueno, aquest projecte continua endavant, continua lluitant, però és una llàstima que no tinguem aquest reforç tan gran per part de la Seguretat Ciutadana i de l'Ajuntament. Per què dic això? Perquè està el barri que fa mania de pintar-les amb façanes, portes de magatzems, etcètera, etcètera. Això es quedaria, però pintades de gamberros, que posen lletres, que fan dibuixots, i que embruten aquestes façanes amb un cost, que hi ha moltes façanes que són de pedreta, o que són de mármol, o d'algun material que s'ha de tornar a canviar i no es pot pintar ni netejar, i això suposa un cost molt alt per als propietaris de l'edifici. Això és lamentable, que no es fiqui mà d'una vegada per totes, perquè no es pot consentir que hi hagi aquestes gamberros i gamberres, perquè són de les dues coses, tacant i embrutant les façanes, com estic dient, de tot el barri. Suposo que a tot el centre, a tota la ciutat, però bueno, en aquest cas parlo del nostre barri. I cada vegada hi ha més. Ahir vaig arribar de passar la mona dos dies fora, i resulta que em vaig trobar encara més pintades de les que hi havia. Home, això s'ha de fer. I podria ser que tornéssim a treure les patrulles urbanes en determinades hores, en diferents punts, per enxampar amb aquests incívics que estan embrutant el nostre barri. I pues, passar-ho tot a Seguretat Ciutadana, a l'Ajuntament, i que puguin ja actuar sobre aquesta... aquests incivils que no es pot tolerar de cap manera.
Carme Guerrero, el barri de la Bordeta cada vegada és més gran, s'ha ajuntat pràcticament en Cap Pont, en Copa d'Or, amb sí. Graners, per tant, sou molta població. A part d'aquestes reivindicacions que feu dins dels pressupostos participatius, de les reivindicacions que feu dels ocupes, també de l'enllumenat públic, en alguna ocasió també has denunciat aquí, i de la neteja del propi barri,
sí.
Teniu alguna cosa d'aquestes en perspectiva de dir, és que jo no ho demano mai a la Festa Major, demano als despatxos. Què és el que vos demana veritablement perquè sigui modèlic el vostre barri?
Bé, jo sempre he dit que durant les festes i actes que es fan celebratius no és el moment adequat per fer les reivindicacions. Per què? Perquè allò queda en un circuit i el que se fa és malestar tant als participants que venen a disfrutar i a gaudir com dels polítics. Vull dir que llavors s'ha de ser una mica sensat. Totes aquestes reivindicacions jo, mentre seré presidenta, les continuaré fent, diguéssim, al puesto adequat, que són els despatxos, l'Ajuntament, etcètera, etcètera. Allí és on s'ha d'anar, s'ha de portar, i s'ha de portar per registre, que quedi sempre registrat, i allí les reivindicacions doncs fan. I jo penso que aquesta actitud és bona per tothom, perquè quan s'està en un acte festiu, l'únic que se comporta és malestar entre moltíssima gent, però a part allò ja t'he dit, en aquell moment no estan per la labor de lo que allí es necessita.
I per acabar, ha hagut la trobada de la Confaca Lleida, de la Confederació de Federacions d'Associacions de Veïns, i bueno, s'ha parlat de diferents temes que alguns a Lleida pues, no tenen realitat. Però com veus tu el funcionament de la FAP en aquest moment?
Bueno, la veritat, jo no estic del tot conforme tal com aporten. No. Què és? Les entitats veïnals que a la vegada representem els nostres ciutadans, independentment del color i la ideologia de cada persona que està representant en aquell moment els veïns i a la FAP.
Yeah.
Vull dir, hem de ser totalment imparcials amb això. Nosaltres estem per atendre a tothom, de totes les ideologies. No ens podem ficar en aquest tema polític perquè no estem per això. Estem per reivindicar i defensar i demanar tot el que sigui millor pels nostres barris, zones o bé els nostres veïns.
Carme Guerrero, no tinc més temps. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver reivindicat i per haver-nos explicat en quin moment ens trobem al barri de la Bordeta. Gràcies, bona tasca i feliç retrobada després de la Quaresma i d'aquesta Pasqua.
Moltes gràcies a tothom i que ja vingui el bon temps, que podem disfrutar una miqueta de... del sol i no tan fred.
Moltíssimes gràcies. Bé. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Fins aquí, Ricard. Ja veus, hem parlat de barris. En la Bordeta, Carme Guerrero. A la propera setmana seguirem. Demà tindrem l'entrevista Cosmopolita i jo tinc el correu de cosme@copelleida.com i tu explica quin és el teu WhatsApp amb el qual poden ficar veu i també escriure.
Sí, senyor. Veu i text. El 664-526-180. I ara sí, ja anem directes cap a la una. Com sempre, buscarem aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots.
Tu te fas bona cara.
Ben trobats després de tants dies.
Bueno, tampoc són tants, eh?
No són tants, però sí que hi ha hagut pues, unes dades significatives.
Sí, bueno, hi ha hagut de tot. Però, però de festius, són quatre al final.
Bé, són divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
Sí, són quatre. Sí, però... En fi, ja vam dir que no ens pesaríem ni abans ni després. No sé si has menjat molta mona...
De totes maneres, jo avui he preparat un poblet petit.
Ah, sí?
Que no costi gaire de visitar-lo, perquè la gent que estigui cansada d'aquests dies o tingui un excés de sobrepès, pues, que pugui visitar aviat.
A veure, cap on anem?
Mira, avui anem al Pallars Jussà. Anem a Perolet. L'altre dia, parlant precisament amb l'arxiu fotogràfic de l'Institut d'Estudis Lardencs, amb Josep Ignasi i la Marta, dic, oh, és que hi ha un poble que es diu Perolet. Perolet, i van des d'això. O sigui, també està fotografiat, també està visitat. Per tant, avui anem a Perolet. On és? Doncs mira, partint d'Artesa de Segre, per la carretera que va a Trem, en arribar al cim del Coll de Comiols, cal deixar la carretera de la dreta, que va a Isona, i trencar per la de l'esquerra. Aquesta carretera passa per l'Obaga, enmig d'una bona arbreda, i aviat es troba el rètol que indica la finca i l'ermita de Bon Repòs, que pertany a Sant Salvador de Dolor, a l'esquerra de la carretera en aquesta direcció. Com hi ha temps, cal visitar el primer santuari i antic priorat premostre 3 de Santa Maria de Bon Repòs. Val la pena. Cal dir que són les primeres hores del matí i pues, aquí sempre hi ha gent que hi acudeix, que deixa unes flors a la Mare de Déu i les orenetes que entren dintre de la capella i que donen goig de veure. La boirina ha vessat i ha humitejat tots els brins i les fulles i els raigs de sol juguen amb suavitat, amb les gotes de rosada, donant-li mil colors diferents. Cal dir que amb aquesta bellesa he arribat als peus de la Verge de Bon Repòs. La gent ha pujat a l'ermita, toies oloroses de flors, llums tremoloses que il·luminen l'estança, deixades per centenars de mans, tot aquest entorn és meravellós. Però cal retornar a la carretera i seguir un xic endavant. I aviat trobem a mà dreta el petit grup de cases que configuren Perolet, que és la nostra destinació d'avui. Veiem com surt fum d'una de les xemeneies i ens hi acostem. Ens assabenten que en total hi viuen 4 persones i que no hi ha església. Abans s'utilitzava la capella de Cal Ventura, que és dedicada a Sant Joan Baptista, però ja fa anys que està sent segura i actualment és un magatzem. Però també cal visitar Perolet per conèixer bé el territori. I per acabar, Ricard, la dita d'avui ens diu A l'abril, cada gota en val mil, però aquest any ja portem dies pues, que hi ha bona saó i hi ha plogut bastant. Per tant,
és bo, això, eh?
Els sembrats ho agrairan aquest any.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que nosaltres ja ens acostem a la una, buscarem les senyals horàries i la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Hores d'ara. Fem una ullada ràpida a la xarxa viària lleidatana, on no tenim cap mena d'incidència ni per accidents ni meteorològiques.
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Ministerio del Interior acaba de destituir a la directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Se llama Anabel Marcos y durante el referéndum ilegal del 1 de octubre trasladó urnas en su coche, Adrián Gil.
Sí, lo hizo en un coche particular que estaba a nombre de una tercera persona. Según adelantó El Español, fue sorprendida e identificada por los propios Mossos de Escuadra. Llevaba dos urnas en el interior del vehículo que quería hacer llegar a uno de los centros de votación que había habilitado el gobierno para el referéndum ilegal. Ha sido cesada como directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, encargada de la formación académica de los Mossos. Desde Interior se asegura que esta decisión se ha tomado aplicando ese artículo 155 que tiene competencias en el Departamento de Interior de la Generalitat.
Estamos pendientes también del Congreso de los Diputados. Llegan a la Cámara los presupuestos del Gobierno que siguen sin contar con el apoyo mayoritario. Las cuentas abren la puerta a la reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas que las comunidades autónomas tienen con el Estado. Congreso, Joaquín Vizmanos.
Sí, Montoro ha anunciado dos novedades en relación con las comunidades autónomas cumplidoras. Las que tengan superávit podrán destinar el dinero a inversiones financieramente sostenibles. El ministro anuncia además facilidades para reestructurar la deuda que tienen con el Estado.
Damos un paso incorporando también en estos presupuestos lo que es la reestructuración de la deuda que tienen las administraciones territoriales con la Administración General del Estado.
Reestructuración con incentivos a los créditos, a las condiciones financieras. Esas facilidades se extenderían también a los ayuntamientos que cumplan. El ministro de Hacienda acaba de arremeter, por cierto, contra los que hacen una batalla política de las pensiones, contra los que quieren hacer un drama, ha dicho, de las cifras que arroja la Seguridad Social.
Es martes 3 de abril. Están pasando más cosas que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Primera reacción del gobierno a la decisión de la Fiscalía Alemana que solicita la extradición de Carles Puigdemont. Está acusado de rebelión y de malversación de fondos públicos. La vicepresidenta no se sale del guión. Soraya Sáez Santamaría respeta la decisión de la justicia alemana.
Pues el máximo respeto a la decisión de la Fiscalía Alemana. Europa es una comunidad de cooperación judicial y policial y esta es la forma que tienen funcionar las instituciones en el ámbito de la Unión Europea.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo con fuerza en establecimientos comerciales. Operaba en toda España. La operación se ha saldado con 16 detenidos, se han esclarecido 88 delitos de robo y se han recuperado efectos y vehículos por valor de 650.000 euros. Y los Mossos de Escuadra han localizado hoy en un barranco de Gerona el cadáver de una excursionista desaparecida el domingo. Estaba en la localidad de Oix de Montagut y en el rescate ha participado un helicóptero. Se trata de una vecina de Gerona de nacionalidad rusa.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En El Espejo hoy nos vais a hablar de los indios de América del Norte y de un sacerdote que se dedicó en cuerpo y alma a defender sus derechos y también su cultura.
Es una historia de película, la verdad. La diócesis de Marquette, que está junto al lago Michigan, impulsa la causa de canonización de quien fuera su primer obispo, Frederic Baraga, apodado el cura Pisanieves, que hace 150 años evangelizó a las tribus Chipewas y Otaguas y viajó por el salvaje norte de los Estados Unidos a pie o en canoa. Nació a finales del siglo XVIII en Eslovenia y siendo ya un joven sacerdote se trasladó a la región de los Grandes Lagos. Allí aprendió la lengua chipewa, de la que publicó una gramática y un diccionario. En 1857 fue nombrado obispo, pero siguió viviendo en su pequeña cabaña junto al lago Michigan. Fue, como decías, un gran defensor de los indios y de su cultura y arriesgó su propia vida por sus fieles con viajes increíbles por bosques y montañas. Pues vamos a contar la historia de este intrépido misionero que está a las puertas de su beatificación. beatificación dentro de media horita en el espejo.
La historia del cura Pisanieves, que me encanta el apodo. Estaremos
así
atentos.
Así le llamaban los indios.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Bueno, y en los deportes, hoy la verdad es que nos espera una de esas grandes noches de fútbol, cuartos de final de la Champions, con protagonismo para dos equipos españoles. Juventus, Real Madrid, Sevilla, Bayern de Múnich. José Luis Corrochano.
Viene informando Miguel Ángel Díaz que Isco o Asensio son las opciones que maneja Zidane para completar el equipo en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente a la Juventus. A esta hora está lloviendo en Turín, hay una lona colocada sobre el césped del Juventus Stadium y hay previsión de lluvia a la hora del partido. El otro gran encuentro del día se juega en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Sevilla, Bayern Múnich. El Sevilla, por segunda vez en su historia, está en los cuartos de final de la mejor competición europea. Noticias del partido, José Manuel Oliva, Sevilla.
El Sevilla está finalizando, corre una suave sesión de activación en su ciudad deportiva y en breve va a anunciar la lista de convocados para el partido de esta noche. Pizarro hará de Banega, recordemos, está sancionado el mediocentro sevillista, Navas será lateral derecho y arriba Ben Yedder apunta a titular y no Muriel. En el Bayern de Múnich, que va a estar arropado por 2.700 seguidores alemanes en las gradas, Robben podría ser suplente, con lo que Heynckes metería un hombre más en el centro del campo, el chileno Arturo Vidal.
Juventus, Real Madrid y Sevilla, Bayern Múnich. Lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 8:05 de la noche.
Y lo escucharemos, claro que sí. Gracias, Corro. Te estamos contando la última hora aquí en Mediodía COPE.
Sempre que des dels serveis informatius de la cadena COPE ens han informat i ara ja hem aixecat les barreres de la Nacional 240 i estem transitant i estem circulant des de Lleida, des de Tarragona, un servidor Ricard Álvarez des de COPE Lleida.
I una servidora Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Què tal?
Mònica, com estàs?
Molt bé, molt bé. Mira, sí, estic animada. Aquesta setmana estic com un dimarts que és com divendres, bueno, no sé què em passa.
Tens els coberts a mà ja?
Sí, aquí. Sí, sí. Jo sempre tinc coberts a mà perquè, com ja sap l'audiència, jo soc de la Lliga del Tàper, que bueno, hem de dinar aquí a la ràdio, llavors jo sempre tinc coberts a mà.
Doncs com un servidor, sí, sí, però clar, clar, a més els dimarts, ara amb aquests espais que estem fent ja de cuina tan animats, no clar, sé si és que això de la primavera de la sangre altera, no sé,
Deu ser això, però jo estic començant a que deies aixecar barreres, m'has fet pensar que començaré a posar un peatge als cuiners que venen i no els deixaré entrar si no porten tàpers.
Ah, mira... Mira.
No? Perquè, clar, venen aquí a explicar-nos receptes meravelloses i una després va a la tristor del seu tàper. Clar. Saps què et vull dir? No sé si a tu et passa això.
Sí, però... sí, sí, allò ens obres allí, la manida aquella...
I dius, bueno, no està mal, no està mal, però, clar, podria estar jo, per exemple, a Vilaseca, a la taverna de Misti,
per
no?
Per exemple.
Per exemple, que tinc avui aquí als responsables de la cuina de la taverna de Misti, al Sergio Domínguez i al Leo Amado. Què tal, Sergio, Leo, buenos días.
Buenos días.
Què tal? Jo ja sé que, Ricard, et faria molta enveja, però
no,
la veritat
ja
que els faré portar una mostra del que vinguin a fer, no? La pròxima vegada us pongo peatge, eh? Esto no puede pasar, eh? Tiene que, o sea, tenéis que venir con algo, una ofrenda.
Lo que
una
sea.
Una ofrenda, que yo estoy aquí...
Algo que no se estropee, que lo puedes enviar por
claro,
valija también,
es
¿eh?
Es que claro, vosotros no coméis de tupper.
No, bueno, no. Nosotros comemos bien, la verdad.
Vosotros coméis ahí en la cocina, esto es un
no
lujo.
Queremos dar envidia.
No, dadla. No. O sea, esto es un... No sé, ¿quién, ¿cómo coméis? ¿Cómo lo hacéis en cocina?
Bueno,
¿os hacéis algo del día, de lo que haya del día en el menú? O
normalmente
aparte...
hacemos algo que, de la receta que hoy vamos a dar, que es algo de aprovechamiento.
Ah, muy bien.
Por cierto, que ahora decíamos es que el tupper... Oye, comer de tupper tampoco tiene que significar comer mal.
No, para nada. Pero aquí ya viene
la
destreza y las ganas de cada uno a la hora de hacerse el tupper,
o el tiempo,
¿no?,
que has tenido, claro.
Claro. Pero bueno, vosotros, estoy tranquila si me decís que coméis bien. No sé, Leo, ¿te cocina bien, Sergio, en la cocina, en la taberna, sí?
Bueno, acá me tengo que desvelar. El que hace la comida de la familia soy yo.
No me digas. Oh, Sergio. Se cocina,
es
Leo,
lo que,
¿eh?
Es lo que tiene ser el jefe.
Es lo que tiene ser el jefe de cocina, es lo que tiene. ¿Y te cuida bien, Leo?
Leo cocina muy bien, la verdad, está muy contento el personal, muy bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, me alegro. Pues oye, me gusta mucho esta cocina de aprovechamiento, porque esto de tirar comida no se puede tirar nada de comida.
En absoluto.
No, nunca, ¿eh? Entonces, vosotros esta receta la hacéis cuando os sobra alguna cosilla. A ver, ¿cuál es la base?
A ver, la base es, puede ser de cualquier cosa, pero normalmente, como nosotros en cocina, y de ahí viene un poco también el tema de las mermas y de no tirar comida, que al fin y al cabo es dinero y es comida, que es,
claro,
que es sagrado, pues bueno, lo que hacemos es cuando hacemos un rustido de pollo o una sopa de cocido con estos restos del cocido o restos de pollo asado y pues siempre hacemos algún plato y lo solemos meter en el menú, un plato rico y suculento con los restos del cocido, por ejemplo, en este caso.
Bien, a ver, ¿qué tenemos entonces?
Nosotros en este caso aprovechamos de los restos del cocido, aprovechamos para hacer un canelón crujiente con una salsa así un poquito exótica y un acabado final que es muy resultón en el plato y la gente, la verdad, que nos felicita mucho por él.
Venga, pues me gusta. ¿Ves lo que es saber? Lo que es saber. ¿Qué haría yo con restos de cocido de pollo? Pues nada, nada. Y es hacer un canelón crujiente, si es que es lo que es saber. A ver, ¿qué necesito? Los restos del cocido, evidentemente.
Una lámina de la pasta brica, aquella que la podemos encontrar en cualquier supermercado. Son redondas.
¿La pasta brisa está ya...?
Sí, bueno, nosotros usamos la brick, que es menos... Ah. Es menos delicada y es más fácil de manipular.
Vale.
Es muy parecida a la filo. Lo que hacemos es, con los restos del asado o del cocido en este caso, preparamos un farsa, un relleno, o lo que viene a ser una especie de bechamel enriquecida con un sofrito fondeado de cebolla, de verduritas, zanahoria, y ahí es donde incorporamos el...
queso crema... Y también le damos un toque con el licor de amaretto, de almendras.
Madre
que
mía.
Le sube mucho el sabor y gana, le da pasión a ese plato.
Sí, a ver, entonces, que me estoy perdiendo, me estoy emocionando ya, lo estoy visualizando, el canelón este crujiente. Entonces, hacemos el fondo este, de entrada, cebolla, me has dicho.
Zanahoria. Echamos allí, pues si tenemos puerro también para engordar un poquito el relleno. Y el, como dice Leo, la crema... La carne del asado y por último el flambeado del amaretto para reducir esto y hacer un buen relleno.
Vale, o sea, esto tenemos el relleno ahí. Esto, bueno, ¿cuánto rato más o menos? O sea, que se haga bien primero toda la cebolla, ¿no? Que se poche bien, ¿no?
Sí, queda todo bien fondeadito, que quede ya traslúcido. Y ahí, cuando ya tenemos la farsa parecida a una bechamel, es cuando la paramos. Dejamos enfriar un momento para no quemarnos las manos y empezamos a ensamblar los canelones. Es conveniente que en la masa brick cojamos mantequilla y la untemos.
Vale.
Porque a la hora de generar el canelón hace que no se parta la masa y no se reseque.
Importante el truco aquí, ¿eh?
Sí.
Bien.
Así que bueno, luego cuando está ensamblado el canelón, lo pintamos con un huevo batido y le tiramos semillas de sésamo.
Uh-huh.
Y eso ya lo horneamos, ¿a cuánto tiempo, Sergio?
Normalmente le estamos dando unos 10 minutos, 180 grados en el horno.
10 minutitos.
Menos, sí.
Bien. Y de queda ahí crujientito.
Queda crujiente y ya está para emplatar. Y luego siempre en la taberna lo terminamos con un fondo de patatas panaderas, el canelón y una salsa teriyaki que la hace Sergio, que es inigualable.
Esta salsa me suena, Sergio, que un día me habías contado. ¿Puede ser? Esto me suena, ¿eh?
Sí, porque es la misma salsa
que... Consumo de naranja.
Correcto, que nosotros acabamos el tataki de atún rojo que tenemos en la carta. Es de misma salsa que damos en nuestros mejores platos de la taberna. Es la que acabamos a este humilde canelón, pero le damos ese toque diferente así, le aporta ese matiz... un poquito, digamos, exótico, un poquito especiado, que queda muy bien como un plato de menú de aprovechamiento.
Uh-huh. Uh-huh. Nos da tiempo, Ricard, ¿tenéis tiempo de recordar la salsa teriyaki, que está rápida? Que sí, porque
sí,
recuerdo
sí.
Que era muy fácil. O sea, bueno,
es
que tú lo cuentas todo, que parece
fácil,
muy fácil
y resultona,
pero...
¿eh?
Fácil, resultona y muy, muy agradable en boca y combina con carne y pescado.
Entonces, usamos zumo de naranja, recuerdo.
Zumo de naranja natural exprimido, misma proporción de una buena salsa de soja, que podemos encontrar en cualquier supermercado. La misma cantidad de azúcar blanca y una buena proporción de la especie del jengibre rallado.
Vale, y ya está.
Todo esto a reducir y a punto de reducción como un jarabe, como una salsa.
Estoy, o sea, me está entrando una ansia, un hambre, Ricard, yo ahora mismo...
Es que claro, tenemos el programa de cocina mal colocado en la
mala
parrilla.
Mala hora. Sí. Una duda que me acaba de surgir ahora con lo de la salsa de soja, porque siempre que voy al súper dudo, le voy a preguntar a estos chicos que saben. ¿Recomendáis usar esta que es baja en sal o la normal? Sergio, a ver.
Bueno, yo no es por dar nombres de marcas ni nada, pero hay una que gasto siempre por el tema de la sal. He probado otras que o no llegan a la sal. Bueno, hay una que es la Kikkoman, que es la que...
Clásica,
digamos, que es la que ha habido primera aquí, hemos conocido primera, que es la que yo me he acostumbrado quizá por el punto de sal, que está intermedio, ni es muy fuerte ni es muy suave y es una soja de calidad.
Vale, bien, no, esto está bien, hoy hay que compartir esta sabiduría. Oye, pues muy bien, me gusta mucho, es de aprovechamiento, pero además le dais esa vuelta de tuerca, ¿eh? Ese toque así de un plato diferente y resultón, que podemos quedar muy bien en casa. Esto.
Además, este plato es un plato que ha tenido mucha aceptación y es más, nosotros en nuestro Instagram de La Taberna, que tenemos Instagram, lo tenemos fotografiado y lo tenemos publicado como uno de nuestros platos también, aparte de entre otros.
Ah, pues venga, voy a ir ahora mismo a robaros la foto, si te parece, y la subimos al Twitter del programa también.
Perfecto.
¿Vale? @copetarragona, tendrán la foto y el podcast de aquí una estoneta amb la recepta. Ricard, ¿cómo te quedas? ¿Amb gana?
Sí, me quedo con ganas de que me quede algo por casa para hacer esta receta de aprovechamiento.
Aquesta, si no, que sobre. Aquesta setmana quedem per dinar. Va, anem a La Taverna.
Venga,
de l'estiu.
Sí.
Un dia apunta l'adreça. Avinguda Alcalde Pere Moles, 19 de Vilaseca. Et queda aquí a la vora. Tu agafes la 240 i vas tirant. Vale, Leo, Sergio, mil gracias, de verdad, volved cuando queráis.
Gracias.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
El mayor es futbolista y policía.
Hacemos mal el tener muchos tópicos, el pensar que como son down son muy peligrosos.
¿Qué está pasando?
Se nos acusa de fomentar el tráfico de personas y no lo acabamos.
De lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Una empresa británica, Cambridge Analytica, habría usado los datos de 50 millones de usuarios de Facebook. Lo hizo sin permiso.
Estás en COPE.
La Razón te regala una auténtica envasadora al vacío para tu cocina. Tan fácil como pulsar un botón y tus alimentos frescos o ya cocinados durarán hasta 5 veces más, manteniendo todas sus propiedades y sabor. Además, ahorrarás espacio en tu nevera. Llévate gratis la envasadora al vacío. Este sábado, con el periódico La Razón.
I ella sempre ve amb energia, eh? Però és que avui, com que ha estat uns dies fora i ha carregat piles, doncs ara, més que mai, Aleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Com estàs? Com t'ho has passat? Ui. Com ha anat la mona?
Estic nova i estic inundada, per no dir inflada.
De mona. Clar, ja ho vas dir la setmana passada que la mona i l'operació biquini són
incompatibles
totalment.
Incompatibles, totalment. Però bueno, què hem de fer-hi, tu?
Disfrutar de la vida, hem
sí,
de fer.
Sí, una alegria ja. Pel cuerpo, no? Ah, mai més ben dit.
Exactament. I dos, perquè encara en deu quedar de mona.
Hombre, i tant, clar, tinc l'altra meitat.
Tota la setmana, ja ho vas dir. No, si ja... Qui avisa no és traïdor. Llavors, a veure, estem a mes d'abril, estrenem mes d'abril. Estrenem ja millor temps. Algun dia tindrem de no, però en general els jerseis més gruixuts jo crec que els podem ja començar a guardar, no?
El dia s'allarga.
Ai, sí. Això és una altra cosa. Dóna la vida, això, eh? Dóna la vida.
Jo sí. Allò de sortir a les 5 de la tarda i que es fos ja de nit, oh, que fatal.
No. Fantàstic. Doncs, per tant, nou mes, nova etapa, no sé si nova tendència sobre la taula.
Bueno, realment, aquesta vegada, com que encara estem amb aquell impàs de bueno, que encara comença a fer més bon temps, però encara no acabem de treure les coses de primavera, encara que ja ho sabeu que jo, generalment, després de Setmana Santa, acostumo a fer una mica de canvi... Vale. Però bueno, jo el que volia agafar és un tipus de peça que aquest any hem portat moltíssim, que s'ha portat molt i que realment ara a través dels blazers o de jaquetetes podem continuar portant en modo més primaveral. I que és la tendència dels quadros.
Sí.
Com sabeu, és una tendència que va començar a principis de la temporada d'hivern, com si digui...
Tardor, hivern.
I que s'anirà extenent una miqueta i que encara podem continuar portant a través d'aquesta transició temporal d'armaris.
Sí, que, transició ho has dit, hauríem de posar una música de xon, 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 perquè sí. És aquesta època complicada, com sempre diem, no? Que de vegades veu gent massa d'hivern, no? Altres que ja de seguida s'abonen a la màniga curta. Jo sóc de les que em costa soltar les peces de més hivernals.
Sí, a mi també em passa això, però el que passa que jo crec que encara tenim més el problema a qui va a l'oficina. O sigui, la moda d'oficina en aquest sentit per mi encara és més complicada. Per què? Perquè, o sigui, els trajes jaqueta o te canvies directament i els trajes jaqueta d'estiu que són superfinets o els d'hivern generalment són més aviats llanosets. I clar, estàs amb aquest pas de dir, ostres, no puc anar amb l'americana d'estiu, però amb la d'hivern, bof, moro en l'intent, saps el que vull dir? Però bueno...
Però tenim aquestes peces de quadres que hem invertit, perquè hem seguit els teus consells i hem invertit, no?, amb americanes, no?, potser de pantalons i de més... que encara les podem estirar una miqueta, depèn de com les combinem.
Sí. Mira, jo primer començaré amb el que és una miqueta els abriguets llarguets, perquè no només a vegades ens comprem el que és l'abric llanós, sinó que això també ho podem... o sigui, el fet dels abrics els podem també parlar quan parlem abriguets de pretemporada, que cada vegada es porten més, tant els de primavera com els de tardor. Si us hi fixeu, hi ha una petita col·lecció sempre que són dels primers abrics que es porten, que són molt finets, però els de tardor són amb tonalitats fosques i els de primavera són més aviat amb tonalitats clares. Uh-huh. I també tenim el que són les trenques, que per aquesta època són ideals. Vale, doncs aquestes d'aquí, doncs, el tema són les que porten quadrets. Què passa? Que després aquí ens aniríem més a el que és la combinació amb els colors. Vale, depenent una miqueta dels colors que portem amb aquest tipus de quadros, que generalment són més aviat teules, marronets, a sota, per poder-los allargar una miqueta més ara, en època primaveral, ho fem més aviat amb colors més aviat clars. És a dir, si, per exemple, l'abric és de color teula, doncs fica't, per exemple, un granatoset així més blanquet amb un beix, que ja dona un estil més primaveral. Sí. O, per exemple, agafa, si és un blanc-negre, que també s'ha portat molt, fica't, per exemple, un conjuntet gris-perla, que també ja el baixes una miqueta de to, en vez de portar la base negra. Vull dir, i després el clàssic, que són el texà, en aquest cas més per un dia a dia. En vez d'anar tan fosc amb el texà, comencem a canviar una miqueta més el que són els texans amb colors clarets.
Vale.
Incloem, per exemple, texans amb perletes, que queden boníssims.
Oi, i això també sempre que veig texans amb perles penso en tu. Dic, clar, mira, això a la Leida com li deu agradar.
És que a mi m'encanten, jo en tinc un parell, perquè de veritat... però el problema és que, per exemple, a mi els texans amb perles me recorden més aviat a primavera i estiu. Vale? Per tant, ara és el moment de que si ho volem combinar amb una peça que és potser una miqueta més d'hivern, al posar-nos aquest pantaló ja dona la sensació que vas una miqueta més primaveral. Uh-huh. O sigui, transició.
O sigui, tranquils, si les peces que tenim de quadres són de colors que potser associem més amb la tardor o hivern, sinó que la clau està aquí en combinar-ho amb tons més suaus que rebaixaran l'efecte final.
Sí, correcte. Després també podem fer una altra opció, que és utilitzant diferents complements. Vale? O sigui, renovem, per exemple, el que és l'abriguet de primavera-tardor, el podem renovar ficant-nos, per exemple, un cinturó per damunt.
Ah.
Vale? I després, per exemple, a vegades que són peces d'aquestes que són una miqueta... com ho diria jo? A vegades tenim alguns abriguets d'aquests tres quarts que ens els hem ficat a l'hivern com a jaqueta d'interior. Vale? O sigui, una jaqueteta tipus Chanel però llarga. I clar, que després quan ho veus que tu veus per l'exterior dius... és que això em recorda molt a quan ho portava i damunt portava l'altre abric. Doncs no, doncs mira, t'ho fiques amb un cinturonet, les més atrevides amb una rinyonera, que també es portarà moltíssim.
Ui, sí, com es porten les rinyoneres.
No m'agraden gens,
no? No?
No, tu, jo les trobo superfeites.
Aquí volem saber la seva opinió, eh? Això de rinyoneres, que estan molt de moda. Al Twitter del programa, @copetarragona.
Jo, mi...
@copelleida. A veure què els hi sembla a vostè. Rinyonera sí, rinyonera no.
Jo sí. No són una mica feitos, però bueno. A veure, podríem fer... si no, podríem estar fer un Instagram d'aquests stories, d'aquests amb l'enquesta.
Una enquesta.
Imagina't, només faltaria això, ja.
Però bé, no ens desviem de tema. Seguim amb aquestes peces de quadres, no?, que s'han portat tant que encara tenim temps i setmanes per portar-les.
Correcte. Després continuem amb el tema dels blazers. Generalment els blazers que tenim són més aviat de tendència fosca. Doncs bueno, combinem-los, per exemple, amb l'ultravioleta d'aquest any, que és el color de l'any. Donem-li el punt de color, que és el que deia abans, o suavitzar-los o donar-li un punt de color amb les tendències d'aquest any. O amb llimona, color llimona, que també quedaria molt xulo. O sigui, anem fent una miqueta de combinacions de colors també molt fortes, molt estiuenques. Vale? Després, què més? També podríem fer el tema de barrejar estampats.
Això és molt complicat sempre. Mm. O sigui, a mi, jo ho veig, no? La gent així que és molt estilosa, jo ho veig posat i penso, mira que bé queda. I després m'ho poso jo i sembla el pallasso de mi color. Saps no. què et vull dir?
Això és la sensació que tu et dona.
Ai, no sé.
Saps per què? Perquè tu no estàs acostumada a veure-t'hi. És el que diem. Te'n recordes que una vegada ho vam comentar fa molt de temps, que quan hi havia un principi d'una tendència que dèiem, mira, quan vam començar, mira, me'n recordo quan van sortir els pitillos,
sí.
Te'n recordes que vam fer un programa que dèiem els pitillos, jo no me'ls ficaria, no sé què, no sé quan, perquè tots estàvem acostumats a anar amb campana.
I ara,
i al final,
mira.
És que és el mateix. Per tant, també per reinventar el que són els blazers, els abriguets, les tranquetes aquestes de quadros que ens hem ficat durant l'hivern, doncs fica't, o els pantalons, vale? Els pantalons, perquè sí que n'hi ha que són una mica llanosos, però n'hi ha d'altres que no, que són més aviat de cotó més gruixudet, però clar, com que a veure, que tampoc no estem a l'estiu, no estem a 30
graus.
Clar,
encara es poden portar.
Vull dir, encara es poden portar. Doncs després, combinar-ho amb uns topos, que m'agraden molt, o per exemple amb uns esflors o amb unes samarretes així més d'aire hippie o retro, saps? O sigui, fer una combinació de colors o de, bueno, d'estampats en aquest cas, perdó, de les que no havíem fet fins ara. Atrevim-nos. Si dius, i fixeu sempre quan comença la temporada d'estiu, és una època en la que tots estem més, pues, més predisposats, no? a ficar segons quines peces. Tal com a l'hivern estem molt predisposats a anar amb negres,
sí.
I portar, per exemple, lentejuela, perquè ens recorda més a Cap d'Any i tot això a l'estiu, si us hi fixeu, quasi no anem amb lentejuela.
No, és veritat. Es va a una... Aquesta tendència que tu ja apuntaves les darreres setmanes, més natural, més desenfadada la cosa, no? Més...
Clar, sí, jo crec que sí. I després, a més, també... O sigui, el fet de l'estiu ens dona com que s'allarga més el dia, hi ha més alegria, hi ha el sol, com que t'aporta més vitamines, no?, també a la pell i tot. També ens atrevim més a portar a colors vius, a combinar, doncs, això, estampats incombinables, i tenim també una tendència a portar coses més llamatives, no?, més uau.
Sí,
no,
sí,
allò
sí.
Que la gent s'agiri perquè va superguapa, pues eso, saps?
Molt bé, o sigui, combina estampats, eh? Això és una cosa que ens hem d'atrevir més, però sí, mira, et faré cas, va. Tu dius que és cosa meva, però després jo pregunto a casa i em diuen, així has d'anar?
Bueno, els has de portar una revista.
T'hauré d'enviar, t'enviar una foto i llavors tu em dius, mira, això sí, això no. Així no surtis avui al carrer. No, però és veritat que combinar allò, per exemple, combinar flors i ratlles o, no? O quadres i flors, així a priori dius, sí, home, arbre de Nadal, i no, pot quedar molt bé, depèn dels colors també, no?, evidentment.
Sí, clar, sempre entrem dintre d'una línia lògica de combinació de colors, saps?
Línia
dir,
lògica, diu.
No ens passem, tampoc, estem a l'estiu, però tampoc no és el carnaval. Vull dir, a veure, per favor.
Molt bé.
Senyors.
Perfecte, doncs escolta, hem vist diverses maneres d'allargar la vida d'aquestes peces de quadre, siguin pantalons americanes, no?, que jo crec que és, pot ser el que més, la blazer, la brigueta aquest més finet, no?, la jaqueta més llarga, jo crec que bo, té possibilitats,
sí.
Això, té possibilitats.
Després també, per últim, volia apuntar una altra...
Sí?
Un altre, sí.
Perdó,
sí, sempre me quedo...
Jo sempre penso que ha acabat.
Sí, sempre, sempre tinc alguna cosa més, no? És que m'encanta aquesta secció, de veritat, és que m'ho passo tan bé. Total, que l'última que us volia comentar, vale, és perquè ja aquesta és... Com, tornem a lo dels estampats.
Sí.
Per què no combinem dos tipus d'estampats de quadros junts?
També.
Fem una combinació. O sigui, per exemple, si tenim un parell o tres de trajes, ens els canviem pantaló amb una altra americana. Vale? I també aquest tipus de combinació també farà que se'ns renovi automàticament el que és el xip dels quadros. Ara sí.
Molt, ara sí? Gràcies. Vale. No, que és que em sembla molt interessant, perquè és veritat que hi ha peces que a vegades doncs pensem que ja les hem de guardar perquè és massa hivern i encara els hi podem donar vida. Escolta, això dona aquí varietat al nostre armari en el dia a dia. Doncs vinga, va, s'han d'atrevir a portar més quadros, a combinar estampats, no? Aquí a fer aquest cinturó per fora, aquesta cosa així, vinga. Facin cas a la Leida Martí, que això és, vamos, paraula de Déu, el que diu ella. Mil gràcies, com sempre, t'esperem la setmana que ve.
Un petó a tots, adéu.
Autocamión Servi, taller autoritzat d'Ebubus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y este es Syngenta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que busquem les senyals horàries que ens diran que estem a 2:15 i de seguida comencem la tertúlia dels polítics.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El año pasado más de 300 motoristas se rompieron en 1000 pedazos como si fueran de cristal. Un bello y valiosísimo cristal. Si conduces un coche, mira dos veces antes de girar o cambiar de carril y mantén la distancia de seguridad. Si eres motorista, equípate correctamente y evita meterte en los ángulos muertos de otros vehículos. Porque somos de cristal, pero la seguridad nos hace más fuertes. Elhombredecristal.com. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara que pràcticament tenim 2 minuts ja per sobre de 2:15, dimarts avui, 3 d'abril del 2018, són aquells dies que has d'anar recordant que sí, que som dimarts, que no és dilluns, que la setmana ja va començar ahir, tot i que era un festiu, i que, home, és la manera de buscar-li també la part positiva. Comencem la tertúlia dels polítics, que ens durà des d'ara mateix fins a les 2 de la tarda, ben acompanyats. Avui està amb nosaltres el Guillermo Orbera, del PSC. Guillermo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Paco Cerdà, del PDeCAT Unió. Paco, què tal? Bon dia.
Hola, bona tarda.
Clara Barbal, de la Crida CUP. Clara, bon dia.
Bon
migdia. Dolors López.
A veure què s'inventa.
Del PP, del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I José Luis Osorio, de Ciutadans. José Luis, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, bona tarda. Ben retrobats tots, després de Setmana Santa.
Així m'agradem. Per cert, què tal la Setmana Santa? Setmana Santa. O Setmana Santa i Mona. Què tal? Heu marxat?
A mi no, jo fes d'armat.
Ah, tu es fas d'armat, és veritat.
Sí.
I què tal?
He fet de totes les processons agudes i per a veure. Sí, i res. I després vam fer una mica de platja i la Mona i... Bé,
de, home, platja...
Que duri, perquè jo faig d'armat des de fa...
Platges de Lleida.
25 anys, exacte.
Com diu la
Sexta. Això és el xiste, no?
Exacte.
Una persona a su amante le dice: me prometiste un fin de semana de pasión y 4 procesiones llevo.
Bueno, no hacía falta que fuera su amante, hombre.
Això és el xiste, no? Me prometiste un fin de semana de pasión.
No, bé. Bé, alguna molt bona, alguna amb menys gent... I jo estic content. Els meus fills fan d'armat com jo, pues seguirà la saga.
La setmana passada en parlàvem d'això, que falta relleu generacional,
Sí, es nota a les processons.
Bé,
La del divendres no.
No.
La però... del divendres va estar a tope, la del diumenge va estar molt fluixeta i la del dijous...
Vam coincidir la del dijous, la de la processó del silenci, i allà es nota, sí, una manca de relleu generacional. Sí.
Clara, va estar bé, va ser més curta, però... però...
Clara, quantes processons has assistit?
Pues a la del silenci. Em sembla un... bueno, un fet cultural molt interessant. Molt interessant. Sí, sí.
Guillermo.
No, jo el que veig que deies...
a cap, no?
De relleu...
A cap.
Jo, bueno, no, jo no vaig a massa d'aquestes coses.
Jo el vaig veure ensenyar. Però... no, tinc que dir que, que va portar el seu fill a que mirés com ensenyaven nosaltres.
Sí, 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 els armats, perquè és molt bonic de veure. I tal.
És a dir, mira com ho ensenyen. I el seu fill anava fent d'armat.
Els armats de Lleida, aquí a la Setmana Santa, i tenen aquesta peculiaritat que donen carmels, que això no es fa d'altres llocs.
Va ser polèmic, els carmels, no? Va haver un any que no en tenien, o no?
No. Bueno, jo no ho recordo, això. Jo no dono caramels, vaig amb la Mare de Déu, però jo crec que és de sempre, hi ha hagut una certa
polèmica. Sí, però això et dic a Lleida, això és de sempre, però que no és habitual.
Jo no hi vaig, però a mi m'agrada molt, ho trobo que és una cosa molt, molt espiritual i molt interessant, no? de veure, i que a part és un tema turístic important, perquè hi ha molta gent que fa el que es diu el turisme religiós i d'això les ciutats se'n beneficien. Però quan el relleu generacional passa a totes les entitats que no siguin esportives. Les esportives sí que la majoria tenen una bona base de canalla, no? Però les associacions culturals i d'aquest tipus culturals i tipus tradicionals, sí que costa molt que la canalla s'animi.
Us preguntava també pel tema on heu menjat la mona, per a veure si algú ho ha vist per aquí a les bases.
No.
No he estat a les bases, però he vist les fotografies a la premsa i la veritat és que feia goig. De fet,
aguanta el tirón, les bases.
És un espai que aguanta el tirón, no només per Setmana Santa, sinó també quan hi ha pont, per exemple, que coincideix
els caps de setmana,
els caps de setmana. La veritat és que és un espai que llàstima que estigui en aquestes condicions, a veure si revifa amb les reformes que hi han previstes, però vaja, no? que fa goig de veure com les famílies mantenen la tradició i van allà. Ara, aprofitant que arriba el bon temps... Bon temps, d'aquella manera, perquè amb aquestes ventades...
No ho diguem gaire alt, perquè això del bon temps...
Sí, s'ha de ser prudent, sí.
No, jo respecte a les professions, vaig estar a la del diumenge de Rams, a la de divendres Sant, no, perquè, bueno, estava fora, però...
Dolors, tenim un problema al teu micròfon. Fes anar el del costat mentrestant i te'l faig revisar, vale. Si el compartiu.
Vale, li agafo ara. Ara em sents?
Sí, ara sí.
Ara em sents? No, que deia que jo sí que, bueno, vaig estar la professor del diumenge de Rams, a més és una professor que a mi m'agrada especialment, no?, perquè, claro, surt la Verge dels Dolors, que és la meua Verge, no?, jo em dic Dolors, no?, i per tant, pues, hi ha un sentit...
El teu sant va ser divendres,
sí,
la Setmana
Santa,
correcte?
Sí, efectivament, sempre és el divendres abans del divendres sant, no? Bueno, tot i que quan van canviar el sant oral, el van ficar el 15 de setembre, però...
No, n'hi ha d'altres. Hi ha unes Dolors que ho celebren el divendres abans de Setmana Santa.
No. És la Verge dels Dolors, quan van canviar el sant oral, el van ficar el 15 de setembre. Però la majoria de Dolors el continuem celebrant el divendres de Dolors. Uh-huh. És a dir, el divendres abans del divendres sant, no? I per tant, bueno, pues és una professora que per aquests motius, pues, també la veritat és que m'agrada, no?, i m'emociona veure a la Verge dels Dolors, i trobo que, bueno, que és una professora que té un com totes, no?, perquè totes tenen el seu encant, i com deia el Guillermo, les professors han traspassat, no sé si ho ha dit, en tot cas ho dic jo, han traspassat el sentiment, bo. Han traspassat el sentiment religiós moltes vegades, perquè a més hi ha molta gent que el viu, el sentiment religiós, però han traspassat aquest sentiment per convertir-se en un tema cultural, en un tema de tradicions, en un tema que, bueno, hi ha moltíssima gent que, bueno, que van cada Setmana Santa, van a alguna ciutat
diferent per
veure les professors, i a més, bueno, està el tema de les imatges, els passos, hi ha imatges que són veritables obres d'art, no?
Deixeu-me que salude Núria Marín, d'Esquerra Republicana, que s'ha incorporat ara fa uns minuts. Núria, què tal? Bon dia.
Sí, perdoneu, bon dia a tothom.
No, estàvem fent recompte de quantes processons hem assistit aquesta Setmana Santa, Núria.
Cap.
No s'ha atacat processó.
No, no, no.
De totes maneres, és un debat que ara a data passada, doncs, és fàcil de fer-lo.
No tens micro,
Paco, però...
El tema de les bases sí que m'agradaria fer...
Sí, ara parlarem de les bases, però abans d'això, i ara que estem parlant de la Setmana Santa, i sí que és veritat, jo, hi ha molta gent que opina així, que potser ha transcendit el tema religiós, pròpiament o estrictament dit, del tema de les processons. Sí que hi ha una valoració, és que a Lleida no s'han sabut vendre suficientment bé. És a dir, no és un destí turístic en quant a processons venir a Lleida.
Home, és que, les processons...
Però a Tarragona, per exemple, sí, a Lleó...
És una manifestació religiosa.
Correcte,
punto.
Sí, sí.
Que portem, no sé, els segles de tradicions catòliques. Bueno, esclar, és els reis, i aquí faríem la llarga llista de tradicions que tenen arrel catòlica, però, bueno, això no treu que vagi el nostre punt de vista, no? La societat evolucione i, en el nostre cas, doncs, no estem perquè l'espai laic, no? O la festa sigui exclusivament una festa religiosa, no?
Però és que jo crec que aquestes tradicions han anat ja més enllà. És a dir, hi ha molta gent que les gaudeix que no van a missa cada diumenge, per dir-ho d'una manera.
Bueno, és que qui va a missa cada diumenge?
Bueno, aquesta però... és una altra debat, no?
Bueno, vale, hi ha molta gent que hi va. Sí que sí, però vull dir que si les professors s'haguessin de nodrir només de la gent que va a missa cada diumenge... bueno, no sé... Per mi, la religió està dins de l'àmbit de lo privat. I per tant no participo d'aquestes manifestacions en un espai que considero jo, és el meu punt de vista, que hauria de ser laic i que la festa hauria de ser laica, i per tant no hi participem de la mateixa manera.
És que també se'n fan, no?
Si l'Església Catòlica vol fer professons, me sembla perfecte, però les fa l'Església Catòlica, no les fa ni l'Ajuntament, ni els promociona l'Estat, per dir-ho d'una, o les administracions. És una qüestió de l'Església Catòlica.
És que ho fa les congregacions, Núria. És que són les diferents congregacions.
No, però de la mateixa manera que hi ha una cursa...
Hi ha
una cursa popular que la monta una associació esportiva i l'espai públic... O hi ha una organització política que vol fer una manifestació i ocupa el carrer, hi ha una organització religiosa que vol treure un passo i el treu.
O una altra confessió religiosa.
O
qualsevol altra confessió religiosa que organitza un esdeveniment i també fan servir l'espai públic. Amb el mateix tret del món que...
No els mirem els mateixos ulls, però això seria un altre debat.
Perquè el context és diferent, perquè la tradició catòlica...
Bueno, si puc acabar, jo estava parlant en general. Estava parlant en general.
Tenim arrels cristianes.
I a ningú se li escape que Esquerra Republicana de Catalunya és un partit que aboca per el laïcisme...
Home, el vostre líder és bastant religiós, segons confessa ell mateix,
personalment,
no?
Personalment, sí. Però això no és la línia... Jo estava parlant del partit, no del meu líder.
És que els partits no són...
Dolors López, a veure, fes-me l'1, 2, 3, provant.
Un, dos, tres.
Sí, funciones bé.
Perfecte.
Assimilar el líder al partit...
No, però, Núria, els partits com a tal no són. La religió...
Sí, bueno, el vostre no ho sé. El nostre té una declaració ideològica, una declaració estratègica...
La religió forma part de les creences personals...
Ara m'has agradat, exacte. Per tant, d'entre dintre de la que és la privacitat.
Doneu-vos les mans ara, i que m'ha arribat el punt de consens, i deixeu-me que canvi de tema...
Privat,
us preguntava justament això de les bases, perquè les bases estan immerses per enèsima vegada en un nou projecte, en aquest cas sense patrocinador ni figura principal, sinó passen a ser un parc amb el càmping i la història. Evidentment, cada mona, cada any, és un punt on molta gent hi va, molts potser per tradició, i molta gent jove, que potser no hi havien anat mai abans. Us volia preguntar sobre aquest projecte de les bases. Ja l'hem tractat aquí, s'ha aprovat, s'executarà amb tres trams, etc. Però ara que ja heu tingut temps de veure el projecte i esteu d'acord amb ell...
No ho sé.
No l'heu vist? Ah, no l'heu vist, el projecte?
No ho sé.
Tu l'has vist, Richie?
Bueno, jo vaig veure el que va sortir publicat, però... Ah, no. Correcte, però jo no estic a l'Ajuntament, no soc el regidor.
És que de vegades sempre
tampoc
que...
l'heu vist. Bueno.
Sí, no, a veure...
Algú haureu vist?
Sí, claro que sí, entre altres raons...
Unes línies allò...
Perquè...
No, us, voleu, us anava a preguntar si notàveu a faltar alguna cosa. Però clar, si no tenim res concret...
A fons del tot encara.
No, entre altres raons, perquè el plantejament de, que es farà de recuperar les
bases... no està tancat el projecte de les bases?
A veure, sí, sí.
El deu tindre tancat l'equip de govern.
A veure, nosaltres... Altres,
no sé,
el grup municipal del Partit Popular van fer una proposta, no? I s'està tirant endavant, de fet ja crec que s'ha licitat la part del càmping, la part del càmping està licitada i quan estigui ja el tema del càmping endegat, després també es licitarà la part de restauració. El que s'espera és que amb el càmping, amb la concessió del càmping i amb la concessió de la restauració, tota la part que serà pues, d'esbarjo, de, veus, com lo de ahir, no? Que la gent va anar a poder gaudir
no
de la mona...
Bueno, no hi ha un dia, s'ha de fer així.
La part de recuperar la resta de l'espai, l'espai que ha de servir pues, perquè la gent pues, pugui anar allí a passar un diumenge, a passar un dia de la mona o senzillament pues, a que els crios juguin, no? Pues això se farà o es pretén fer amb el càmping i amb la restauració, no? Jo crec que és important, no, recuperar aquest parc nostre. Segurament no serà un parc com el que recordem nosaltres, no? Entre altres raons, perquè no hi haurà piscines, però tampoc no tindria massa raó de ser que hi hagués piscines quan avui tenim piscines a tots els barris, no?
No, el meu no.
El
meu no.
No, tens raó.
I com el meu,
el centre,
molts,
El centre sempre és el més perjudicat.
No, el centre alta, sí. I te'n diria més,
Però
Mariola, sí. Que han d'anar allà dalt.
Però en tot cas, a veure, la majoria de barris tenen piscina, no? Bueno. Per tant, el fet de que hi hagi unes piscines, a més, a les bases del Picat, que al seu moment sí que van tindre un sentit, perquè no hi havia piscines a lo que eren els barris ni a la ciutat, no? Ara pues, ja no té cap sentit, però sí que s'ha de recuperar com un parc per poder gaudir la gent.
És que va
però...
ser una mica a l'inrevés, eh? O sigui, hi ha piscines...
Clar,
el procés va ser a l'inrevés.
Hi ha piscines
als barris perquè es va voler...
Sí, però en tot cas, Núria...
Tancar les
però
bases.
En tot cas, no sé, fico un exemple, Magraners, no?
Que era un element... Era
Magraners
precisament...
que té piscines.
Sí, sí, però...
De tindre la piscina al costat de casa a tindre que anar a les bases, pues segurament...
És igual, amb autobús...
Si preguntéssim a la gent de Magraners, pues
No, però va ser la voluntat popular, del poble de Lleida.
Bueno,
la veure, la gent popular, va ser l'època... No, va ser l'època de les vaques grasses, que pobles de 500 habitants tenen piscina, etcètera, no? Però el cas és que ja les tenim, ja estan allà.
I cada barri volia la seva
piscina. I cada barri volia la seva piscina.
És que si fos per així...
Ara, segurament, després de la crisi que ens ha fet replantejar
moltes qüestions... Ara funcionaria, Paco, dius, les bases com estaven?
Igual que penso...
Amb un bon sistema de transport públic, eh?
Sí, però...
A més, era un element cohesionador.
I després jo crec que hi ha una zona esportiva de que s'ha deixat molt, que està molt, molt, molt deixada i que estaria molt bé potenciar-la. Compaginant-la amb el càmping, que crec que no és...
Jo sabeu que hi trobo a faltar, i sí que ja ho dic aquí, i a veure si podeu moure alguna cosa, una zona ja més o menys fixa per poder realitzar concerts de mig format.
És que es podrà fer.
Això
és que
ja es feia en el segle...
però ja ho sabeu que això ja fa molts anys,
Ricard,
i que no està previst.
Això, no, és que això es podrà fer, perquè hi ha espai per poder-ho fer. No sé si tu... Suposo que quan parles de concert a l'aire lliure.
Sí, evidentment, a l'aire lliure. I de mig format, no un macro...
Claro, amb lo qual, lo important és tindre l'espai.
Només hi tindrà condicionat.
Però a l'aire lliure...
Tu voldries això.
No, sí, clar, això és un problema.
La gent que voldrà altres coses. El quid de la qüestió és, s'ha preguntat a la gent què vol?
Jo crec que és el procés de participació.
Claro,
el de les bases.
I se sap què vol la gent.
Se va fer un procediment llarguíssim de participació.
I quines conclusions se van treure?
Aquestes.
Doncs les que
s'han implantaran. Bona resposta.
Sí, és que és així. Escolta, Núria, perquè t'ho digui jo, no és a dir mentida, perquè t'ho digui
jo. No, jo no t'estic dient mentida.
Doncs fes un exercici de fe. I dius, si el Guillem Bombera me diu...
No, és que és agnòstica.
Doncs digue-li, si el Guillem Bombera me diu que ha fet un procediment... Ara bé, que aquí a la a la nota de l'Ajuntament que el 15 de setembre del 2017 se van presentar els plànols, i a la fotografia tots els plànols, tot a com quedaria el pla de les bases, totes les imatges, tots els eixos i tal, vull dir, algo més que un silenci hi ha hagut en aquest sentit. I en quant al procés de participació, és que crec que potser va ser l'únic que va fer important la regidoria de participació el mandat anterior. No important, més mediàtic, més laboriós, més tal, de fer aquest procediment.
Una pregunta, Guillermo. En aquest procés participatiu entrava en el debat esquarterà el parc per privatitzar-ne una part i treure-la en règim de concessió, clar, és que...
Jo l'únic que te puc afirmar és que se va fer el procediment i que les conseqüències són aquestes. Els detalls no me'n recordo, però te prometo que la setmana que ve, si vols, te porto els detalls.
El problema és que no hi ha diners, i si no fas això, no es pot fer.
En qualsevol cas, celebro
que... Va passar amb el Parc de les Arts i va passar amb totes
la rectificació i que no se tirés endavant el Parc dels Barrufets. A mi me sap greu per aquells que el van potenciar, que van confiar, que era un projecte de futur, però... A veure, que me sap greu, de veritat, en aquells que creien, amb fe, que el parc dels Barrufets podria funcionar...
Bueno, lo de la fe, la Setmana Santa...
I donat el clima que té Lleida, doncs, al nostre parer, almenys, el parer del grup municipal de Ciutadans, no era la solució.
Però el clima no, i el parc Astèrix, que està per allà a la Bretanya,
ara que esteu parlant... Ara que estàveu parlant de...
Per clima.
A l'estiu fa calor,
participatius i de diners.
Si porta aventures deficitaris,
us volia preguntar, perquè avui ha estat...
Porta aventures l'únic que subsisteix.
Avui ha estat amb nosaltres la presidenta de l'Associació de Veïns de la Bordeta i ha dit una cosa, i és que, correcte, l'any passat es van fer els pressupostos participatius, les votacions, van guanyar els que van guanyar, però segons em diuen, no s'ha fet res. I estem a l'any 2018, abril.
És veritat.
Sí.
Però és que ara s'engegaran els del 2018.
Bueno.
Teòricament haurien d'estar acabats els del 2017.
Estan pendents de licitació.
A més, hi ha un problema.
Que no s'ha fet vol dir que s'han licitat, s'ha començat. No, però això està fent ara.
Estan pendents
de licitació. Però de què parles en general?
Per exemple, en aquest cas parla de la cobertura de la pista.
Sí, en aquest cas concretament perquè parlava la presidenta, però la resta no sé com estan tampoc.
Participatius, ja, no de les bases. Ahà. No, aquí hi ha un problema.
Home, alguna cosa sí que s'han negat. Per exemple, al meu carrer, Avinguda de Madrid, una de les propostes que va haver va ser que a lo que és la mitjana entre els cotxes que van d'anada i de tornada, que es fiquessin unes plantes, ja estan, que jo pensava, a més... Que
avui han començat. Plantes,
bueno, ja fa uns dies, jo pensava que col·locar unes plantes era col·locar unes jardineres i no, es veu que requereix...
Home, és el de regar, clar.
No, però que a més, bueno, que...
L'infraestructura de reg...
Però que, just, que s'està aixecant tot allò, vull dir, i estan ja fent aquesta petita obra, no? Però que, en tot cas, vull dir que és una proposta dels veïns.
Sí, és la primera pregunta que fan els veïns. Quan arribarà aquest projecte? Doncs la resposta, doncs, en molts casos, doncs, encara s'ha de licitar o s'està licitant. I si no fallen els terminis, per exemple, em consta que la pista... la coberta de la pista poliesportiva de la Bordeta, sent molt optimistes, doncs hauria d'estar aquest estiu. En
principi, pregunto,
la presidenta...
D'entrada hi ha un recurs.
Clar.
Però això no hauria de ser...
Hi ha un recurs?
No hauria d'entrar dintre dels pressupostos de manteniment dels...
Hi ha un recurs a la licitació
i no a pressupostos participatius.
Sí, el que és manteniment de via pública, de fet, ja s'explica als veïns, que ja forma part dels manteniments.
El problema és que la coberta de la Bordeta ja fa molt temps que es reclama.
Grinyola una mica,
no, el problema és que lo de la Bordeta ja fa molt temps que es reclama.
Això s'hagués hagut de fer.
Ja fa molt temps.
I llavors...
És allò de llueve sobre mojado, no? De que estan ja cansats, de que no se'ls hi faci.
Els veïns haguessin pogut triar una altra cosa, no una cosa d'infraestructura
que ja s'hagués hagut de fer.
Home, clar, si li cau l'aigua, què triaran?
Perquè s'ha pervertit.
Ens queden 8 minuts.
Us faré fer de... Jo estic amb la Núria.
Us faré fer...
Reclama actuacions.
Tabula rasa.
Actuacions urbanístiques de manteniment no es participa en els pressupostos municipals.
A veure, perdoneu, no és una pregunta tipus test. No, tria entre això, això i això. No, els veïns trien lliurement. I no només
les associacions.
Sobre una partida mínima.
I trien...
No, sol una cosa, no.
Sobre una partida mínima.
Sobre una partida mínima.
Pots triar un de molt pressupost, un de mig i un de poc,
crec. I trien el que és més urgent, que ja hauria d'haver fet l'Ajuntament.
Tant de bo... La confecció dels pressupostos municipals és una altra cosa.
Tant de bo la partida...
Triar les prioritats del govern.
Tant de bo la partida fos infinita, però malauradament els recursos són limitats.
Escolteu, perdó un moment, que ens queden 7 minuts i us vull preguntar ara com a Ciutadans, perquè ara s'engegaran els nous...
Ciutadans a l'Osorio.
No, Ciutadans, Ciutadans. Bueno... aviam.
Tots, sense exclusió. Sí.
L'Osorio Ciutadans.
Ara es tornen a engegar el tema dels pressupostos malgrat, participatius.
No, perdó, som ciutadans també.
Correcte.
Malgrat que no us agradi. Malgrat aquest vel d'exclusió.
No, no, ni m'agrada ni em deixa de desagradar.
Escolta, és que a mi me fa molta gràcia quan els partits separatistes diuen Ciudadanos amb aquest to excloent.
No, bueno, és Catalunya que sembla...
Excloent, no?
No, és que Catalunya som ciutadans.
Excloent, no.
Bueno, ciutadans, escolta, ciutadans.
Va, que ens quedem sense temps i vull que ho dieu tots.
Vau néixer a Catalunya com a ciutadans.
Núria Marín, amb 30 segons, amb 30 segons només, cadascú com a ciutadà, quina proposta faríeu per incloure dins d'aquest llistat de pressupostos participatius? José Luis Osorio.
Vinga. És complicat, perquè, a veure, d'entrada... jo sóc partidari que sigui la gent que digui la seva i que presentin els seus...
No, però si tu hagués...
Sí.
Com a habitant de la ciutat.
Demana, demana.
Mesures...
Passa palabra.
Sí.
No, home, perquè us ho he fet així en fred, però...
Mesures contra l'incivisme dels propietaris de
però
gossos.
Però això no són pressupostos.
Però això no són pressupostos. Sí.
Un paquet de mesures.
Això està a l'ordenança. Això ja està contemplat a l'ordenança. Una altra cosa és que no les vulguin aplicar.
Està a l'ordenança, però se pot implementar mesures.
Home, doncs sí o
no?
El que han de fer és aplicar el que està a l'ordenança.
Núria Marín.
Però com? De quina manera?
Núria Marín.
Jo una... A veure...
Clar, tu demana, vull dir, ara, sí. Ara és
jo,
gratis aquí demanar.
Jo, com que visc al centre històric, o al centre... Visc al carrer Sant Martí, per tant, al centre històric, sí que demanaria una ordenança de paisatge urbà que tingués en compte... que tingués en compte l'entorn sociohistòric del barri.
Doncs això se pot proposar a l'ordenança de paisatge urbà.
És a dir, alçades... tipus de balcons, tipus de façanes, no només colors.
Exacte. Guillermo Orbera.
I una partida per la compra d'habitatges de bancs.
Ajà. Paco Cerdà.
I una partida pel manteniment de totes les instal·lacions de Lleida que està feta un nyap.
Instal·lacions què? Esportives?
De tot tipus.
Ah.
Esportives, evidentment, perquè hi ha denúncies constants dels clubs i de les entitats que tenen un problema important de manteniment, però jo crec que Lleida necessita una partida important per manteniment.
El roda de roda no té lavabo adaptat, per exemple.
Clara Barbal.
Jo que em moc amb bicicleta demanaria una xarxa de carril bici adequada per la ciutat i per les seves condicions, i pel Guillermo li demanaria eines per expropiar habitatges, no per comprar-li.
Escolta, el Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió fa una setmana. Ara se pot tornar a mirar lo de la agafar l'ús personal. No, els habitatges buits dels bancs. El tema de l'expropiació.
Expropiació
temporal dels habitatges. Hi ha una llei de la Generalitat que ho permet i està bé suspesa per un recurs del Partit Popular al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió. En la qual ara se torna a...
Ara
hem de fer govern.
Demana.
Jo demano una partida de manteniment, però més que d'instal·lacions, que evidentment també, no? Lo que és l'aspecte de la ciutat. Voreres...
Però un moment, perquè demaneu unes coses... Els pressupostos aquests són molt limitats, és que clar, demaneu...
Carril bici, algo concret, no?
Però és que tenim... No, pues voreres, estan moltes trencades, paviment, que tinguem una ciutat...
Però pregunto... Els veïns li demanem la vorera d'un carrer.
Perdó, pregunto. No.
De tots.
Bon aire.
Però cal els pressupostos participatius per demanar el manteniment...
Quan plou és una rampa.
Cal els pressupostos participatius per demanar el manteniment de la ciutat?
No, és el que hauria d'estar...
És que tot això, en principi, està inclòs el manteniment ordinari de la ciutat, de la via pública i del mobiliari urbà.
La realitat és que tenim moltes voreres amb mal estat.
Per això deia la Clara que s'ha pervertit...
Amb paviment trencat. Amb paviment trencat.
Perquè són limitatius.
Bueno, i perquè el veí a última hora què fa? Pues davant de l'apuro demana lo més urgent.
Un pressupost per definició està limitat.
Què ho hagués hagut de fer l'Ajuntament?
No, el veí demana lo que demana.
D'ofici, diria.
Jo no estoy de acuerdo con Izquierda Republicana de Catalunya.
Con Izquierda.
I con la CUP.
Con la CUP també.
Con la Crida.
M'ha enxamplat la base.
No, avui hi ha aquí unes aliances interessants en aquesta taula.
Sí, no sé.
Escolta, no
sé.
M'ha fet gràcia que la Dolors... Bueno, m'ha fallat que la Núria no visqués a l'Avinguda Catalunya, perquè la Dolors viu a l'Avinguda de Madrid.
No,
bueno,
no.
Per això, per acabar-ho de fer bonic, eh?
Fa molts anys que visc al centre històric i molt orgullosa de viure al centre històric.
Però tu, Núria, què havies demanat ara, els pressupostos?
Jo havia demanat que no destrossem el centre històric. Ah. Més de lo que està.
I alguna cosa més concreta, claro, per centre històric?
Una mica de concreció, dona.
Una plaça, un carrer...
No,
un...
arreglar voreres, mantenir en bon estat
però
el que està...
Però això no s'ha de fer ja de per si.
No, sí, però no es fa, però no es fa. Al centre històric l'únic que es fa és tombar cases per fer pàrquing.
Pues el dia que feu, el dia que feu ple a l'Ajuntament demaneu això, que es faci.
Així no es faran patrimoni de la UNESCO la seu,
zona d'esbarjo per gossos i pistes esportives a tots els...
Ja veig una moció, Pep Esquerra, a favor de les voreres.
Va, vinga.
Sí, Núria.
No, perdona, el José Luis no s'hauria de dir una cosa molt concreta que potser és molt necessària.
Màquines de gimnàstica a tots els barris.
El centre històric està... Mira,
ja li direm als propietaris de gimnàs.
Això és concret.
Clar, és que el Ricard ens demana concreció, clar, és que fem aquí bola coloms.
Clar sí.
Ens agradaria.
Doncs mira, tendals pel sol a la plaça del Dipòsit, veus? Per exemple.
Vale, veus? Pues, això sí que és un projecte d'aquests que es pot assignar un pressupost, oi? No? Que es pot assignar un pressupost
la gent,
més o menys concret.
Dolo, encara que et sembli estrany, hi ha gent que li agrada fer ús de l'espai públic, li agrada sortir al carrer amb les guitarres, li agrada sortir a la plaça, que els nens juguin a les places.
Igual que a tu t'agraden a les bases.
Jo de petita
ho feia sempre. Jo cada dia veig gent a l'Ambradera amb la guitarra.
No, però al centre històric hi ha.
Molt bé. Dimarts vinent ja ens posarem una altra vegada més seriosos. Avui, com que tornàvem de vacances, també preferia que no entréssim a cap tema concret ni complicat, que déu-n'hi-do com està la cosa en general. Escolta, un plaer, i gràcies per aquest bon humor i aquesta bona cara que hi poseu tots plegats. Guillermo Rivera, del PSC, Paco Cerdà, del PDeCAT i Unió, Clara Barbal, de la Crida CUP, Dolors López, del Partit Popular, José Luis Osorio, de Ciutadans, i Núria Marín, d'Esquerra. Gràcies, bon dia. Doncs apa, en menys d'un minut arribem a les 2 de la tarda. Nosaltres anem a fer una ullada ràpida a la xarxa viària lleidatana. Hores d'ara, doncs, no tenim cap mena de problema ni per meteorologia ni per cap mena d'accident, el qual és una bona notícia. Per tant, a part de les obres, que ja són de llarga durada i que segueixen afectant la C12 a Balaguer, la C14 a Oliana i a Organyà, la C233 a Castelldans i la LB-2102 a Montornès de Segarra, la resta de la xarxa viària lleidatana està disponible. Arribem a les 2, demà hi tornem, 12 i 20, però ja dimecres, ja a la meitat de la setmana. Acaba de passar un bon dimarts. Salut, adeu.